El 2016 a l'Empordà.
A vegades, enmig de tanta informació i notícies que s'aboquen a les xarxes socials, cal aturar-nos i mirar enrere, sintetitzar i analitzar tot allò més destacat que ha passat al nostre entorn més immediat al llarg d'aquest 2016. Aturar-nos per saber d'on venim i aturar-nos per poder prendre decisions en el futur. Això és el que us proposem fer al llarg d'aquests propers 60 minuts. Resumirem el 2016, un any en què l'Empordà ha sigut el focus d'algunes polèmiques urbanístiques, com el Golfet, la platja de Pals o la granja de Solius. Res nou tampoc a la Costa Brava, però que demostra que la ciutadania demana veu i canviar moltes coses que no els agraden. I per canvis el que hi ha hagut al govern municipal de Torroella, arran de l'abolició dels correbous. Hem vist veïns concentrar-se davant dels ajuntaments pel procés independentista i hem vist com s'han ocupat cases per denunciar la situació que pateixen algunes famílies. La ciutadania demana veu, dèiem, i diversos ajuntaments han respost portant a consulta una part dels pressupostos. El 2016 apreníem que les flash mobs potser no són tan innocents com ens pensàvem i descobríem que una cosa com l'aigua pot portar greus problemes polítics, o si no que li preguntin a l'alcalde de la Bisbal o al president del Consorci Costa Brava. El 2016 ha sigut un any en què hem après el significat de la paraula botulisme, pel cas de dos bombers del parc de Palafrugell que van haver de passar 40 i 110 dies ingressats a l'Hospital Trueta. Per sort, el cas va acabar bé i això també us ho hem pogut anar explicant al llarg d'aquest any, perquè també us hem pogut donar bones notícies, com la solidaritat que van mostrar molts baix empordanesos participant en una oncotrail de rècord per recaptar fons per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer. Comencem, doncs, aquest recorregut del 2016 al Baix Empordà.
El resum del més destacat del 2016 al Baix Empordà. Tot un any condensat en 60 minuts, amb David Parreño.
I obrim la carpeta de Torroella.
Les vaquetes i el canvi de govern de Torroella.
El canvi de govern a l'Ajuntament de Torroella ha estat segurament el serial polític més destacat d'aquest 2016. La gota que va fer caure el got va ser la polèmica dels correbous, però fons dels partits que estaven al govern, Convergència i Esquerra, asseguren que s'arrossegaven males marors des de feia un bon temps. Ens aporta el context de tot plegat Antoni Selles.
Les eleccions municipals havien deixat un consistori molt fragmentat i cap grup tenia majoria. Els mals entesos ja venen de lluny. Des de 2011, Jordi Cardón era alcalde amb els vots de l'Est i el PP. Després de les eleccions del 2015, s'havia anunciat un pacte entre CiU, l'Est i la UPM que a última hora va saltar pels aires. Cardón seria nomenat alcalde gràcies al vot en blanc d'Esquerra, l'Est i la plataforma Coet. Finalment, els quatre regidors de Convergència, amb Jordi Cardón al capdavant, van arribar a un pacte de govern amb Esquerra Republicana, però aquest any tot canviaria. El partit animalista, sense representació al consistori, entrava una moció al ple per declarar la localitat com a vila lliure de correbous i posar fi a aquest espectacle que la penya San Marcos organitzava des de feia més de 30 anys. El del 5 de maig va ser el ple amb més expectació mediàtica i de públic que es recorda amb molt de temps. Va ser un debat tens en què Convergència i Esquerra votarien diferent. Convergència, amb el llavors alcalde Jordi Cardón, va votar per mantenir les baquetes, mentre que Esquerra, amb Josep Maria Rufí al capdavant, es va posar de part dels animalistes. Aquesta fractura en el si del govern només faria que aprofundir-se amb el pas de les setmanes. El ple va votar per abolir els correbous, però l'alcalde es va aferrar al fet que la moció no era vinculant. Com que la moció també mencionava que calia acabar amb qualsevol activitat d'oci que utilitzés animals, Cardón declararia l'endemà en una entrevista en exclusiva a Ràdio Capital que calia un debat a fons que anés més enllà dels correbous i que per això es plantejava una consulta.
M'he plantejat no només una consulta, sinó el debat. Permetin que segueixi en aquesta línia perquè això és molt més ampli. No és simplement presentar una consulta d'aquí un mes vaquetes sí, vaquetes no. A darrere hi ha més circumstàncies que pot comportar i s'ha d'explicar.
Però aquesta consulta no ha acabat arribant mai perquè Jordi Cordon ja no és a l'alcaldia. Malgrat la decisió del ple, la Junta de Govern local autoritzava que se celebressin les vaquetes aquest estiu gràcies al vot de qualitat del llavors alcalde. Això va acabar d'enfadar Esquerra, que ho va veure com un gest poc dialogant. Esquerra acabaria deixant el govern el 26 de juny i començava novament el ball de cadires per formar un nou govern a Torroella. Així que mentre molta gent era a la platja, a l'Ajuntament de Torroella s'estava coent un nou govern, el que uniria Josep Maria Rufí d'Esquerra amb UPM i l'Est, que també formava part de l'anterior govern. El ja nou alcalde de Torroella marcava així les prioritats del govern.
Un cop tenim ja els equipaments bàsics, educatius, culturals, socials, és evident que una zona esportiva com cal, per la quantitat de practicants que tenim de molts clubs i de molts esports, és un projecte troncal que caldria tirar endavant, començar a tirar endavant aquest mandat. Les comunicacions del Baixter i de Torroella de Montgrí amb unes carreteres infantils a més cap a Girona, per Verges i per la Bà.
I és que encara coegen aquests fets a Torroella, on l'exalcalde Jordi Cordon, ara a l'oposició, no ha dubtat en demanar la dimissió del govern per les activitats de la Fira de Sant Andreu, com el concurs de gossos d'atura o l'exhibició de cavalls, perquè, segons Cordon, això és incoherent amb la moció animalista que finalment va acabar amb el seu govern. Sigui com sigui, el nou govern de Torroella s'ha posat al capdavant de la iniciativa que aplega diversos municipis del Baix Ter, la millora de les infraestructures. A l'octubre, diversos alcaldes i regidors de Torroella, Verges, Ullà, l'Escala, Bellcaire i La Tallada oficialitzaven un front comú per reivindicar la millora de les carreteres, com la de la Pera a Gualta o la de Medinyà a Ullà. La reivindicació va arribar fins a la Generalitat, que es va comprometre a construir en el 2017 el giratori entre Ullà i Verges, a més d'oferir-se al territori per definir de forma conjunta la planificació de les actuacions per resoldre la inseguretat d'aquestes vies. A llarg termini, el govern de la Generalitat també ha reconegut que hauria d'afrontar construir la variant de Torroella i un nou pont que creués el Ter. Escoltem el secretari d'Infraestructures, Ricard Font.
Caldria potser prioritzar algun pont sobre el Ter per també poder mallar encara més aquesta xarxa, perquè gran part d'aquesta xarxa acaba confluint en un punt que jo sí que crec que és un punt que hauríem d'estudiar millor, que és el pont de Torroella.
La carretera que va de Torroella a l'Estartit, de fet, té el trist honor d'estar al top 10 dels punts negres de la xarxa viària catalana. El programa europeu que valora l'estat de les carreteres considera que aquesta via és un lloc de molt de trànsit a l'estiu, que és una recta llarga i estreta amb poc voral i que en molts punts obliga els cotxes a aturar-se al mig de la via per girar cap a un costat perquè no hi ha rotondes. Torroella, a més, està situat a la vora del riu Ter, una altra font de conflicte entre els municipis i la Generalitat pel transvasament a les comarques de Barcelona. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Jordi Agustí, reconeixia la solidaritat de les comarques gironines i apostava per anar rebaixant progressivament la quantitat d'aigua del Ter que va a Barcelona, que és un 70% del cabal del riu.
Les comarques de Girona han sigut solidàries amb les comarques de Barcelona en relació a l'aigua del Ter. Això s'ha reconegut i últimament el conseller Rull ho està dient d'una manera explícita per tot. I també està dient que d'alguna manera a Catalunya hem de fer el pacte nacional de l'aigua, és a dir, ens hem d'acabar de revisar doncs, totes aquestes solidaritats i quins retorns han de tenir o no les solidaritats. I això hi ha una demanda per part del Baix Ter en relació a aquest retorn de la solidaritat. Això s'ha de revisar. Moltes vegades s'ha parlat del pacte de Salrà o del pacte del Ter, del compromís del Ter, en relació a revisar aquesta solidaritat i rebaixar-la si és necessari.
Finalment, a l'octubre coneixíem els plans del govern de la Generalitat per reduir dràsticament, deien, el transvasament del Ter i reutilitzar l'aigua de la mateixa àrea metropolitana. El 2017 s'hauran de constituir les taules d'experts i tècnics en la matèria per estudiar les properes mesures pel cabal del riu Ter.
El 2016 a l'Empordà.
Aquest soroll va fer saltar el pànic una nit d'estiu a Platja d'Aro. Eren les 10 de la nit del 2 d'agost i un grup de turistes alemanys va organitzar una flash mob en què simulaven la persecució d'un famós al llarg del passeig de Platja d'Aro. El resultat, un gran col·lapse en una de les zones més turístiques de la Costa Brava. La gent va córrer en esbandida dels bars i restaurants, marxant sense pagar i abandonant els cotxes al mig dels carrers. Es van atendre diversos atacs d'ansietat, així com fractures i cops de diverses persones que van caure o van ser trepitjades durant l'estampida. Per això, la FECASARM, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, va exercir d'acusació particular agrupant, a més dels establiments, alguns particulars que van quedar ferits. Van assegurar que en el sector de l'hostaleria els danys i perjudicis totals podien superar els 150.000 euros. Els clients s'aixecaven tirant les taules i alguns van fugir per diferents carrers, però la majoria va córrer a refugiar-se dins dels locals, alguns als lavabos i altres fins i tot a la cuina o al jardí interior. Això denunciava el secretari general de la FECASARM, Agustí Boades.
Que encara doncs, estaven a la memòria de la gent els atemptats de Niça, els de París, el tiroteig de Múnich, i per tant, doncs, en aquest aspecte, jo crec que era l'escenari pitjor indicat per portar a terme, i el moment pitjor indicat per portar a terme una acció com aquesta.
El cas, però, es tancava sense satisfer a la patronal i als afectats, perquè el jutge ha decidit arxivar el cas. Assegurava que l'incident no reuneix els elements típics per considerar que les monitores del grup de turistes van incórrer en aquest tipus de delicte. No era la seva intenció, segons el jutge, crear cap situació de perill i, en tot cas, van ser els vianants els que van malinterpretar la situació. Ara, als afectats, només els queda la via civil per demanar ser indemnitzats. Seguim endavant ara amb un episodi que l'hem batejat com el colabrot de l'any.
El golfet.
La trama segueix un patró típic. Un senyor ric compra una finca en un entorn idíl·lic de la Costa Brava i, no content amb el que té, decideix convertir una petita casa en una envejable mansió. Però, ai las, algú apareix i comença a denunciar que s'estan extralimitant les normatives i obligacions legals. Apareix una plataforma barra mosca collonera que, a mesura que s'acosta, s'encabrona i acaba demanant que fins i tot l'Ajuntament obligui a enderrocar-ho tot. Això era el 14 de setembre. Pocs dies abans, l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, havia suspès la llicència d'obres del xalet, però va deixar clar que si ho havia fet era només perquè havien detectat diferències amb el projecte inicial. La postura de l'Ajuntament ha estat sempre la de defensar la legalitat de la Casa del Golfet, perquè el pla urbanístic del 1983 ja contemplava que aquesta finca fos urbana, però a l'alcalde se li anaven acumulant les queixes. Primer, una denúncia de la plataforma Salvem el Golfet demanant que es paralitzessin les obres, i després la mateixa associació va portar el cas als tribunals per impugnar la construcció del xalet. Les acusacions entre la presidenta de Salvem el Golfet, Margarita Riera, i l'alcalde, Juli Fernández, no han deixat de succeir-se.
Aquesta casa és un veritable atemptat paisatgístic i, per tant, demanem que aquesta casa vagi a terra a la seva totalitat.
Aquest habitatge, si anéssim amb un cost estimat al voltant dels 4 milions d'euros, voldria dir que l'Ajuntament, durant un any o diversos anys, hauria de prescindir de fer inversions.
Recollir tot un volum de signatures, que n'hem recollit 2.000.
Primer caldria veure exactament aquestes 2.000 signatures d'on te venen. Vull recordar que la primera denúncia que entra a algú fet, en 50 signatures, no hi havia cap persona domiciliada a Palafrugell.
Ha de realitzar una inspecció, que és la que nosaltres li sol·licitem. Una inspecció molt ben feta.
Jo què dic? Jo entenc la preocupació. Entenc que hi ha gent que estigui preocupada per aquest habitatge. Entenc. El que passa que hem d'entendre que el govern el que ha de fer és donar lectura i donar tramitació amb uns expedients que es tramiten segons un punt del 83.
Però si no en teníem prou, en el guió apareixen dos nous personatges, el síndic de Greuges i la Generalitat. El síndic de Greuges a finals de novembre publicava un informe demanant que es paralitzessin les obres del Golfet i acusant a l'Ajuntament de manca de transparència. El síndic també li demanava respondre a les resolucions de la Direcció d'Urbanisme de la Generalitat, que li exigia anul·lar el permís de construcció. El consistori finalment responia a mitjans de desembre, defensant que la llicència d'obres estava ben donada i que no pensava anul·lar-la. Per reforçar la seva versió, l'Ajuntament va encarregar un estudi extern que confirmaria que els murs que separen la finca del camí de Ronda són correctes. Tota aquesta polèmica posava l'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, a l'ull de l'huracà. Un alcalde que ha abandonat la primera secretaria del PSC a les comarques gironines, diu, per centrar-se en les tasques d'alcaldia. El seu lloc en els socialistes gironins l'ocuparà un altre empordanès, Marc Lamuà. I mentre el cas arriba als tribunals, hem acabat l'any veient una escena, si més no, pintoresca. L'alcalde atorgant el Premi de Millor Iniciativa de l'Any, un premi que escull Edicions Baix Empordà, a l'associació Salvem el Golfet. Una cordialitat que caldrà veure si es manté l'any que ve. El 2016 també hem tingut altres embolics urbanístics que repassem a continuació amb la Sílvia Pedret.
La platja de Pals.
La plataforma ecologista Salvem la platja de Pals va denunciar que l'Ajuntament aprovés els plans parcials dels sectors de Rodors i Roca Blanca. Segons l'associació, es preveurien construir 2.000 habitatges a prop de la primera línia de mar, una xifra que no reconeix el consistori. La polèmica va arribar fins al Parlament, que va instar a protegir aquest sector. Però el Parlament també va tombar la proposta d'aturar els plans parcials. Per l'alcaldessa de Pals, Sílvia Munar, tenen tots els papers en regla.
Que la Comissió de Territori tomba la proposta aquesta d'aturar els plans parcials. Per tant, per nosaltres no hi ha cap indici de que malmenem el medi i, a més, aquests dos punts que parlen de protegir aquests sectors, de fet, ja estan en la proposta i, per tant, considerem que aquests dos punts ja s'estan tinguent en compte actualment en aquest projecte.
L'Ajuntament ha negat que tingui la intenció d'edificar en zones protegides. Segons el consistori, els plans urbanístics s'han concentrat en les zones menys agressives.
La Granja de Solius.
El projecte de la Granja de Solius ja s'arrossega des de l'anterior legislatura. Ja el 2014, la plataforma Salvem Solius, juntament amb l'Associació Naturalistes de Girona, van mostrar la seva disconformitat. El projecte preveu crear una granja de pollastres a la Vall de Solius, a Santa Cristina d'Aro. El pla de la granja s'ubica en un mas, les instal·lacions del qual havien acollit anys enrere una granja d'engreix d'ànecs. El regidor d'Urbanisme de Santa Cristina d'Aro, Narcís Palaí, defensava que el projecte complia la legalitat.
Aquesta granja ha passat per tot un dia procés de tramitació. Ens han arribat tots els informes favorables de medi ambient, d'urbanisme, de l'ACA, i de diversos departaments de la Generalitat. Tots entenen que no hi ha cap motiu per denegar la llicència d'aquest establiment i llavors la postura de l'Ajuntament és complir amb la legalitat i si no hi ha cap problema i compleixen amb tots els requisits, per què no poden fer-ho?
Segons critica Salvem Solius, la granja tindria un impacte notable sobre el paisatge de la vall. A més, alerten de la contaminació que pot afegir a les aigües subterrànies que ja provenen de l'abocador.
El resum del mes destacat del 2016 al Baix Empordà. Tot un any condensat en 60 minuts amb David Parreño.
I aquest 2016 també ha estat un any per descobrir nous talents musicals.
Amb tu vaig aprendre a aixecar el braç per parlar. Vaig entendre que si algú xerra s'ha de callar. Amb tu vaig començar-me a preguntar si la vida són dos dies, per què coi estudiar?
Coneixíem aquest grup, el Sotrac, uns nois mig de Sant Feliu i mig de Llagostera, com es defineixen. Aquesta banda va iniciar una exitosa campanya de micromecenatge per ajudar a finançar el seu primer disc, un treball que de fet ja han gravat a l'estudi La Vall de Granollers. Fins ara es van autoeditar el seu primer EP, titulat Entre nosaltres, i el senzill Immortals. Es tracta d'un projecte que va néixer a partir de l'Escola de Música de Llagostera i barreja el pop-rock amb instruments clàssics com la flauta travessera. Però a nivell cultural, sobretot, hem tingut efemèrides, com els 50 anys de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Per això, l'Ajuntament i la Generalitat han organitzat tot d'activitats fins al juliol de l'any vinent. La mateixa cantada d'aquest any va ser especial amb els grups Porbó, Peix Fregit i Bergantí i amb Sílvia Pérez Cruz, que tornava a l'escenari de la cantada després de l'emotiva actuació del 2011 en homenatge al seu pare, Càstor Pérez. La cantada es va expandir arreu de Catalunya amb actuacions al Palau de la Música, a l'Auditori de Girona, al Teatre Ateneu de Tàrrega i a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. També s'ha organitzat una exposició sobre els 50 anys de les havaneres de Calella, amb textos i fotografies històriques i actuals. El seu comissari, el musicòleg Oriol Oller, l'ha plantejat com un recorregut històric amb el rerefons del canvi de model econòmic que ha viscut aquest poble en els últims 50 anys.
En essència, l'objectiu no és sintetitzar aquests 50 anys, sinó fer una mostra del que és la cantada o del que ha estat la cantada, i anant una mica més enllà, també una mica més dels 50 anys, i també ens ha agradat parlar del que és l'essència de la cantada, que és el cant de taverna i l'havanera a casa nostra.
Qui també estava d'aniversari era la mítica orquestra Gerunda, que celebrava 25 anys. Aquesta banda va néixer a Pals amb músics que provenien de la Meravella i de la Principal de la Bisbal. Al llarg de la seva història ha patit el declivi que estan vivint moltes orquestres. Perquè us feu una idea, han passat de 180 actuacions a només 50.
Al mar, una tarda primavera, el sol s'espera que marxem nosaltres. Sembla que el temps s'ha aturat, el paisatge que ens envolta, hi ha mil mosques, segur que vol ploure. I gairebé amb els ulls tancats, comencem un nou viatge al centre de l'Empordà.
Des del centre de l'Empordà ha nascut La Caste, el grup guanyador de la 16a edició del concurs de maquetes Sona Nou. La banda que lidera Núria Castelló va viure una final en directe molt competida que es va celebrar a la Sala Apolo de Barcelona. Gràcies al premi ara podran editar un disc i fer una gira de concerts pel país. La banda es va formar fa 3 anys i proposa una música pop d'autor amb connexions amb el rock, el folk, les havaneres i fins i tot la cançó francesa. L'Empordà és la seva inspiració per moltes cançons.
En aquests prats verds o sembres de blat o al mig del mar, on tot sembla estar tranquil al matí, saps el que et vull dir? I als pobles i ciutats, als boscos de pins, als rius gelats i a tots els camins que ens porten aquí, saps el que et vull dir?
Aquest any també veiem com el cantautor de la Bisbal, Sant José, col·laborador de Ràdio Capital, publicava un nou disc amb Carles Belda. Cantut era el títol d'aquest treball que volia recuperar i revisar cançons de tradició oral recollides arreu de les comarques gironines. A més, Cantut donava peu a un nou festival amb el mateix nom a Cassà de la Selva. El llegat dels nostres avis és precisament el que vol recollir el cançoner de Cantut.
A la vora del camí d'anar a l'escola, se n'aixeca un pomeró que n'ha estat tot ple de pomes.
El pomeró és com es titula aquest tema.
Mm-hmm.
del camí d'anar a l'escola se n'aixeca un pomeró que n'està ben ple de pomes sota l'ombreta que hi fa i reposem una estona pomeró, pomeró sols de veure'ns ja tremola.
El 2016, el Centre Cultural La Gorga, un dels millors teatres de la comarca, feia 20 anys. La Gorga aplega l'activitat d'associacions del municipi, però també programa espectacles professionals de teatre, música i dansa. I en les arts escèniques, enguany el Temporada Alta s'ha estès tímidament a l'Empordà. A l'Espai Ter de Torroella de Montgrí s'hi va veure El Florido Pensil Nenes i Caiguts del Cel, i al Teatre Municipal de Palafrugell hi van portar l'Ara Malikian Duo i el Non Solum, de Sergi López. El director del Festival Temporada Alta, Salvador Sunyer, defensava el paper de la cultura i assegurava que és un greu error pensar que la cultura en èpoques de crisi és supèrflua.
És que ara s'ha instal·lat una mica en la idea general, amb la crisi econòmica, que la cultura és una cosa una mica supèrflua i que en moments que hi ha crisi, doncs és absurd estar en cultura. I aquest, jo crec que és el gran error. Perquè si una cosa aguanta i dona sentit als països és el que els dona personalitat, i el que els dona personalitat és la cultura. Això més enllà d'un altre fet, i és que la cultura dona molts llocs de treball, també.
I un altre aspecte que defineix l'Empordà, sobretot quan arriba l'estiu, són els festivals. El Cap Roig, el de Peralada, el Portaferrada, són alguns dels que tenen més ressò. També tenim altres més temàtics, com la Fira de Màgia de Torroella o la Fira del Circ de la Bisbal. A tot plegat li podem sumar esdeveniments que estan emergent amb molta força, com el White Summer. I tot això ens fa reflexionar sobre si no estem dins d'una bombolla de festivals. El director del Festival de Temporada Alta, Albert Mallol, i el cap de màrqueting del White Summer, Bernat Fuertes, coincidien a assenyalar que hi ha prou públic per a tots els esdeveniments.
Jo crec que hi ha públic suficient, perquè realment també el nostre paratge geogràfic i cultural, el patrimoni que té doncs, el Baix Empordà i per extensió Girona, és gran, i tenim molt de visitant que és sensible també en aquest tipus d'esdeveniments. Crec que és un encert doncs, que uns quants hàgim arribat doncs, a transcendir una mica més enllà del que és el propi espectacle musical, teatral, de circ, etc.
Pensem que hi ha diferents sensibilitats i que al final tots els festivals de la zona una miqueta estem coexistint i tots oferim propostes diferents que enriqueixen moltíssim els, en aquest cas els estius.
Molts d'aquests festivals van començar amb un públic molt local i han vist com cada cop atreuen més visitants i turistes i s'han acabat convertint en un atractiu més del Baix Empordà. Una comarca que aquest 2016 ha sumat un nou museu, el Terracota de la Bisbal, un museu que vol ser un referent de la ceràmica. L'espai acull 10.000 peces, unes 7.000 són de ceràmica de la Bisbal i la resta, unes 3.000, formen part de la col·lecció de la Generalitat. Després de 5 anys amb el cartell de tancat, s'obria l'any passat, però no va ser fins aquest estiu que es va inaugurar oficialment després que s'acabessin de rehabilitar els exteriors. El motiu per obrir a finals de 2015 i fer la inauguració a mitjans de 2016 es devia a l'obligació de complir amb els terminis per disposar de la subvenció europea dels fons FEDER. Precisament a la Bisbal i Rodalies és on ens situem ara mateix, amb aquest bloc que ens porta Ràdio Bisbal, una emissora municipal que, per cert, aquest Nadal ha hagut de cessar temporalment les emissions per raons tècniques de falta de mitjans.
El dia 22 de juliol, divendres, entra per registre a l'Ajuntament de la Bisbal un escrit de Sorea en què comunica a l'Ajuntament i a l'Agència de Salut que s'han trobat valors per sobre el que estableix el marc legal de dos productes fitosanitaris, el diuron i la terbolitacina, als pous situats a la Bisbal d'Empordà. El dia 3 d'agost, l'Agència de Salut es posa en contacte amb els alcaldes de la Bisbal i de Forallac per citar-los. S'acorda la redacció d'un ban per informar la població que l'aigua de la Xeta no era apta per beure ni per cuinar.
L'episodi de contaminació de l'aigua que s'ha viscut aquest estiu aviat començarà a passar factura als municipis de la Bisbal d'Empordà i Forallac. L'empresa Sorea, concessionària del servei, ja ha desemborsat prop de 70.000 euros des que el 4 d'agost es va declarar l'aigua no apta per beure ni per cuinar. són despeses que corresponen al subministrament d'aigua als veïns amb el camió cisterna, el lloguer dels dipòsits i la càrrega dels dos filtres de carboni actiu que es van encarregar de filtrar l'aigua per fer-la apta pel consum i que inicialment van costar 30.000 euros. Tard o d'hora, l'empresa concessionària passarà la corresponent factura als dos ajuntaments, que hauran de pagar en funció del consum de cadascun. Tant l'un com l'altre també estan pendents de la subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua, un cop s'hagi avaluat l'abast total de la crisi. Després d'un nou revés judicial a les tesis de l'Ajuntament de la Bisbal, l'enderroc de la Biblioteca Comarcal sembla cada cop més a prop. Això és el que es desprèn de la interlocutòria dictada pel magistrat Santiago Alejandro García Navarro del jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona, en data 7 de juny, en la qual es declarava la no admissibilitat de la sol·licitud d'inexecució de la sentència d'enderroc de la biblioteca realitzada pel consistori bisbalenc. En aquesta interlocutòria, notificada a les parts en data 10 de juny, el magistrat va desmuntar la demanda de l'Ajuntament que al·legava la impossibilitat legal d'execució de la sentència de 28 de desembre de 2013, basant-se en un presumpte defecte de forma. Exactament, i parlant en termes jurídics, per petició d'inexecució extemporània en el termini de 2 mesos. En el text de la resolució, el magistrat afirma que no s'acreditava per part de l'Ajuntament l'existència d'una causa que justifiqués l'incompliment del termini, la qual cosa ja seria suficient per desestimar el recurs, i que tan sols s'ha tingut en compte per cortesia processal i a causa de la certa inquietud generada per la qüestió a la Bisbal. El magistrat tampoc va admetre l'afectació funcional de l'edifici i l'elevat cost d'enderroc parcial com a causes d'inexecució, qualificant l'argumentació de l'Ajuntament d'orfandat probatòria. Igualment, en el text de la interlocutòria es parlava d'interpretació esbiaixada de l'Ajuntament quan va al·legar que la sentència dictada en segona instància no ordenava l'enderroc, ni tampoc admet que es pugui suspendre pel fet d'haver-se aprovat posteriorment un nou pla d'ordenació urbana municipal. Finalment, i segons fonts jurídiques consultades per aquest mitjà, a l'Ajuntament encara li quedaria un darrer cartutx jurídic en forma de recurs d'apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb la qual cosa el culebrot encara li quedaria força recorregut.
La subestació elèctrica de Fonteta finalment ha dit adéu aquest 2016. Després d'anys desconnectada de la xarxa i amb una sentència d'enderroc sobre la taula, el passat gener va començar els treballs de desmantellament. Fem un repàs de les dates claus. Agost del 2005. L'Ajuntament de Forallac concedeix la llicència d'obres a Endesa per construir una nova subestació de transformació elèctrica a Fonteta. Des del primer moment, els veïns en denuncien la situació i les irregularitats en els procediments per construir-la. Octubre del 2006. La subestació es posa en marxa, juntament amb una quarantena més a tot Catalunya. Aquesta havia de respondre a la demanda de la comarca. Al llarg del 2010 són anul·lats per part del Tribunal Superior de Justícia els permisos concedits per a la construcció. Febrer del 2011. Arriba la primera ordre de demolició. Juny del 2011. La Generalitat aprova el Pla Especial Urbanístic que legalitzaria la instal·lació. Durant el 2012, uns 7.500 abonats depenen directament d'aquesta subestació fins que al juny del 2013 la subestació és desconnectada de la xarxa, provocant una mancança en el subministrament. Febrer del 2014, el Tribunal Superior de Justícia anul·la el Pla Especial Urbanístic. Al llarg del 2015, la Generalitat i Endesa recorren l'anul·lació, però finalment al novembre s'adjudica el desmantellament a l'empresa Spark Ibèrica, per un import de 350.900 euros. El gener del 2016 van començar els treballs de desmantellament. Una altra fita mediambiental d'aquest 2016 ha sigut la notícia del buidament de l'abocador de Vaca Morta de Cruïlles. L'abocador està clausurat des del novembre del 2014 i el passat estiu va sortir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que atorgava 2 anys per retirar totes les escombraries que representen uns 2,2 milions de fetones. A finals de desembre del 2015, la Generalitat anunciava que caldrien 11 anys per completar-ho i que suposaria un cost de 150 milions d'euros. Davant aquestes xifres, des de Territori i Sostenibilitat no es veia viable el buidament i s'oposaven a la decisió del Tribunal Superior de Justícia.
El pla parcial en què es preveu la implantació d'un altre supermercat de la cadena Bon Preu al barri de la Guardiola de la Bisbal es podria convertir en un altre maldecap jurídic per l'Ajuntament si, com sembla, alguns dels propietaris afectats el porten al jutjat. Escoltem el que ens diu l'alcalde Lluís Sais.
Jo no sé en base a què es podria presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest pla parcial, quan el procediment, en aquest cas, s'ha seguit un procediment marcat i estipulat per la llei. Sí que és cert que s'ha aprovat per silenci administratiu, però és un silenci administratiu que ve regulat també per la llei d'urbanisme. Per tant, no entenc en base a què es podria, doncs, al·legar o presentar un contenciós administratiu al respecte. Per tant, si es vol presentar, evidentment, qualsevol ciutadà és lliure de presentar-lo, però també ha d'estar fonamentat.
Segons una part de l'oposició, en canvi, el pla conté defectes de forma que el fan susceptible d'acabar amb la seva anul·lació. Escoltem el que ens diu Òscar Aparicio, cap del principal grup de l'oposició.
Es va passar en el seu moment per la Comissió d'Urbanisme i per Comerç. Comerç feia unes recomanacions en funció del que se li havia presentat, que era aquest planejament, sense especificar si hi havia un supermercat o hi havia superfície comercial genèrica. Per tant, ells van fer l'informe favorable a una superfície comercial genèrica, però més endavant, un cop hi havia només l'informe, s'ha sabut que hi haurà una superfície comercial única, o sigui, un supermercat. Per tant, entenien que per garantir que no hi hagués aquesta possibilitat de recurs, que el que s'havia de fer és tornar-ho a portar a la comissió corresponent. No?
Que dos dels propietaris que semblen disposats en els tribunals, un sigui un conegut industrial i l'altre l'exalcalde Ramon Romaguera, fa que es disparin moltes alarmes a la Bisbal.
Era un treball de l'equip d'informatius de Ràdio Bisbal amb Manel Magrinyà, Xènia Sala, Roger Vidal i Anna Alabau. Però la Bisbal no ha estat l'únic lloc on l'aigua ha estat protagonista. A finals de novembre coneixíem que l'Ajuntament de Begur decidia canviar d'empresa concessionària d'aigua després de mig segle. D'aquesta manera, el consistori abandonava Sorea i apostava per l'empresa Aigües de Catalunya per un preu anual d'€1.700.000. Això farà que el servei d'aigua a Begur s'abarateixi. I ja acabàvem l'any veient com la CUP denunciava que una auditoria encarregada per la Diputació de Girona revelava serioses irregularitats en la gestió del Consorci Costa Brava, format per la mateixa Diputació i 27 ajuntaments del litoral gironí. Lluc Salelles, membre de la CUP a la Diputació, denunciava des de Ràdio Capital que l'auditoria independent posava de manifest irregularitats de caràcter estructural.
Doncs el que posa de relleu aquesta auditoria és que això és un fet estructural i, per tant, doncs, a nosaltres ens preocupa molt que durant tot aquest temps, durant tots aquests anys, la gestió de l'aigua en tants de municipis gironins a través del Consorci del Costa Brava hagi tingut o s'hagi fet d'aquesta manera i ningú hi hagi posat doncs mà ni remei fins que n'hem arribat nosaltres i ho hem fet públic, com a mínim.
El govern de la Diputació assegura que la majoria de les recomanacions que feia l'auditoria estan esmenades i que el Consorci de la Costa Brava està dissenyant un pla d'acció per acabar de definir quines millores de gestió cal fer.
El resum del més destacat del 2016 al Baix Empordà. Tot un any condensat en 60 minuts amb David Parreño. Economia i el model turístic.
El 2016 ha estat un bon any per l'economia. Les comarques gironines es consolidaven com un dels motors de l'economia catalana, juntament amb la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. Això deia l'anuari econòmic comarcal del BBVA. La demarcació de Girona registrava un creixement econòmic d'un 4% gràcies al bon funcionament dels serveis i de la indústria. L'anuari posava de manifest una recuperació sòlida, tot i que la incertesa es mantenia sobre moltes variables. Segons el catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan Oliver, la demanda interna, el consum públic i la inversió privada en són els factors claus.
A partir d'ara, el creixement econòmic català, que sempre ha estat molt vinculat al que hem fet els serveis, encara estarà més vinculat al que hem fet els serveis que en d'altres moments, perquè justament el seu pes no ha parat de créixer.
A les comarques de Girona destacava el bon comportament dels serveis, que pugen un 4,2%. També són remarcables l'evolució de la indústria, amb un 3% a l'alça, i de la construcció, amb un repunt del 2,4%. I és que el turisme ha viscut una temporada amb bons números. L'ocupació durant l'estiu estiu va pujar en 3 punts. El mercat intern va fer estades curtes, afavorides pel bon temps. La situació en alguns països veïns hauria fet decidir a molts turistes britànics i francesos per venir a Catalunya. Segons el gerent de la Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Martí Sabrià, la percepció del sector era que aquest any la gent es va gastar més diners.
Però si la millora és la despesa per clients, si aconseguim vendre les habitacions a un preu més alt, doncs bé, tot plegat jo crec que ens portarà a un balanç final d'estiu o final d'any amb un creixement notable, i per tant jo crec que aquest sector que ha aguantat, diguéssim, estoicament els períodes complicats, tornarà a ser doncs, una mica el pal de paller econòmic del nostre país.
Sabrià també va voler posar en el punt de mira els apartaments turístics i segones residències. Segons ell, serien un dels causants de la sobredensitat turística. Més del 70% dels apartaments, deia, no estan controlats, un problema que s'hauria accentuat amb la crisi. I en aquest context, Martí Sabrià feia una crida per no demonitzar el turisme, una peça clau per l'economia de la comarca.
I per tant, quan parlem de que el PIB directe està ja reconegut en un 14%, però si afegim el transport i afegim l'alimentació i afegim la gent del sector agroalimentari que acaben subministrant tot allò que es menja també a aquesta gent que ens visita, estaríem parlant segurament en el cas de Catalunya de més d'un 20% i en el cas de Girona de més d'un 35% i en el cas del Baix Empordà o del Baix i de l'Alt Empordà probablement al voltant del 40%.
El cert és que cada cop l'Empordà està arribant a més llocs i ara ja rep turistes de països com Noruega, Finlàndia o Austràlia. Sobretot en aquest 2016 s'ha percebut un creixement de turistes francesos. Són paraules del regidor de Promoció Econòmica de Palafrugell, Albert Gómez.
Per exemple, ara actualment amb la Garoinada nosaltres les campanyes estem dirigint molt directament a tot el que és l'arc del sud de França. Per tant, hem notat que hi ha hagut aquest canvi, que hi ha hagut aquest nou consumidor i aquest nou mercat doncs, que ha anat increixent, i per tant estem canviant la manera doncs, de fer promoció. No?
El 2016 ha seguit sent un tema de debat la promoció del comerç local enfront de les grans superfícies. El president de l'Associació d'Empresaris de Castell Platja d'Aro i Segaró, Salvador Giraut, reclamava la implicació de les administracions per aquest tema.
El que és l'empresari no pot sol, o sigui, el que és el botiguer, el que és la base d'aquí de l'empresari, d'això no té la suficient capacitat per provocar això. Aleshores, cada vegada necessites funcionar amb el tema amb l'Ajuntament. Per què? Perquè competeixes amb centres comercials.
L'economia del Baix Empordà és una economia de serveis, impulsada sobretot per l'activitat turística i pel comerç. Tot i això, la indústria té un paper important. De fet, el sector industrial és un dels que últimament ha patit més la crisi, mentre que el turisme ha pogut, malgrat tot, anar surfejant l'onada. Molts empresaris han coincidit al llarg de l'any en dir que cal reinventar el negoci, apostar per nous mercats i pel món digital. Pel president de la Cambra de Comerç de Palamós, Xavier Rivera, la internacionalització és clau pel futur de les empreses de la comarca.
Els mercats nacionals avui en dia no són suficients. Estem en un mercat molt canviant i, per tant, el que és important és anar diversificant els clients, i això sempre ens es portarà doncs, a obrir les ventes a l'exterior.
Aquest any també ha servit per descobrir nous projectes empresarials. Amb la Sílvia Pedret posem el focus en aquestes noves empreses.
El 2016 hem vist com Calonge donava el tret de sortida al nou viver d'empreses i espai de coworking del Palau Firal de Sant Antoni, un nou espai que compta amb 330 metres quadrats. D'aquests, 46 metres quadrats es destinen a nous despatxos pel viver d'empreses, 14 metres quadrats per una sala de treball i uns 80 metres quadrats a l'espai de cotreball. Calonge, de fet, és l'únic municipi gironí que forma part del projecte Smart Cat Challenge. Aquest pla s'emmarca dins d'una iniciativa internacional que convida emprenedors d'arreu del món a desenvolupar solucions per les seves ciutats. Calonge ha estat el municipi escollit per funcionar com a banc de proves per desenvolupar solucions intel·ligents en l'àmbit de la cultura i el turisme. Ho explica el seu alcalde, Jordi Soler.
Bé, nosaltres, per exemple, per dir-ho d'una manera senzilla, tenim 6.000 punts de llum en el municipi. Llavors, el que hem de buscar són sistemes per fer-los més eficients, per intentar regular-los des d'un punt central perquè si no és necessària la màxima intensitat la puguem regular nosaltres.
Calonge treballa amb un precedent molt clar, el viver d'empreses Nexes de Forallac, una iniciativa de l'Ajuntament de Forallac que aquest any ha hagut de construir nous despatxos perquè sempre estan en màxima ocupació. Des de la seva creació l'estiu de 2009 ha acollit més de 70 empreses, pràcticament el 80% de les quals han tingut continuïtat. D'aquí han nascut empreses d'alimentació com Nut, especialitzada en ginebra, la cervesera La Brava i Té Gust, d'infusions, que conjuntament s'unien per primer cop per elaborar una panera. Aquest any també coneixíem que després de 10 mesos d'activitat, La Brava prepara una nova ronda d'ampliació de capital. El nivell de venda i expansió de la marca va fer que se superessin les previsions inicials. La Brava ja és present a més de 500 punts de venda de bars, restaurants, hotels i a centenars de supermercats. El director executiu de La Brava, Sergi Carmona, explicava aquest procés de creixement.
Nosaltres, el nostre propòsit, com bé s'ha dit des d'un principi, el nostre mercat objectiu ha estat Girona. Tot i així, ja estem en diferents altres punts de la província de Barcelona, algun punt de venda de l'Aragó, Andorra, i hem començat tot just també a fer alguna exportació. El nostre propòsit amb aquesta ampliació és poder ja entrar en tot el territori català, principalment.
Un altre projecte que aspira a créixer arreu de Catalunya és la marca del vi D.O. Empordà. Els viticultors es mostraven satisfets per la barema d'aquesta temporada perquè, malgrat el poc raïm, la qualitat del vi ha estat bona. Això es deu al fet que la sequera fa que el raïm sigui més petit, concentrat i amb molt de suc. Però enmig del turisme de masses, alguns municipis apostaven per un altre model. El 2017, Begur i Pals seran la seu del Comitè de Coordinació Internacional de Cheetah Slow, un projecte que va néixer amb l'objectiu, diuen, de combatre el frenètic ritme de vida actual i apostar per ciutats tranquil·les. I acabàvem l'any sabent que l'Ajuntament de Torroella s'uniria al grup de treball per crear una xarxa europea pel turisme responsable i sostenible. I també vèiem com el Parc Natural del Montgrí rebia la Carta Europea de Turisme Sostenible que atorga la Federació Europarc. Ara ho volen aprofitar per ser referent del turisme sostenible i atraure visitants d'arreu d'Europa.
La majoria d'aquests turistes venen a l'estiu, un moment de màxima preocupació pels incendis. Aquest 2016, per sort, no hem hagut de lamentar cap incendi de grans característiques, malgrat unes condicions molt adverses amb tramuntana i amb una forta sequera. Els dos que van causar més alarma van ser un incendi a Rocamaura, a l'Estartit, que va obligar a evacuar un càmping per precaució, i un altre al terme de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, que va afectar principalment zones de conreu.
El 2016, a l'Empordà. Infraestructures.
En matèria d'infraestructures tenim diferents projectes sobre la taula que afecten els municipis de Palamós, Torroella i Sant Feliu de Guíxols, però anem a pams i comencem amb Palamós.
El port de Palamós ha estat el centre de la polèmica pel pla que s'ha d'elaborar entre l'Ajuntament de la localitat i l'organisme Ports de la Generalitat. Després de mesos de desavinences, l'any ha acabat amb voluntat d'entesa entre el govern i l'oposició de Palamós.
Les parts miraran d'arribar a un acord sobre el pla del port a través d'una comissió informativa per incloure tots els partits amb representació al ple municipal de Palamós, i és que la proposta del port es decideix de manera bilateral entre la Generalitat i el consistori, però els partits de l'oposició i en especial l'exalcaldessa socialista Teresa Ferrés, demanaven que es comptés la seva opinió.
De fet, aquest és un document que ja fa molts anys que està pendent d'aprovar i un document en el que, lògicament, Ports hi té molts interessos, però també el poble de Palamós hi té molts objectius a assolir. Per tant, per nosaltres, doncs, parlar del contingut del pla especial d'haver constituït aquesta comissió tal com nosaltres vam demanar, doncs ens sembla un bon inici.
Ara, amb aquesta comissió informativa, intentaran consensuar una proposta el 2017 abans de formular-la a la Generalitat. El port palamosí ha tancat la temporada amb 25.000 passatgers, 33 escales i 8 vaixells que han arribat per primer cop a la Costa Brava. La característica de la temporada ha estat la visita d'un 67% de companyies de luxe que busquen destinacions turístiques úniques i singulars com el litoral empordanès.
Situem-nos ara a Torroella, on l'octubre de 2016 sabíem que l'Estat iniciava per fi la rehabilitació del passeig del Molinet de l'Estartit. Es tracta d'una obra llargament reivindicada des del municipi.
El govern espanyol va adjudicar l'obra a primers de juliol per un import de 500.000 euros i l'objectiu és que estiguin enllestides per Setmana Santa del 2017. El projecte s'està executant en molt de compte a causa de l'alt valor natural del paratge i la seva integració paisatgística. El passeig del Molinet era un dels assumptes pendents de l'Estat al Baix Empordà. Feia més de 4 anys que tenia redactat el projecte, però condicionava aquesta obra a l'estabilització de la muntanya del Cap de la Barra. Aquests treballs ja els havia dut a terme l'Ajuntament fa 2 anys gràcies a un ajut europeu del Fons FEDER.
Mentrestant, a Sant Feliu de Guíxols, un dels projectes més destacats ha estat la compra de la finca del monestir per ampliar l'oferta de l'espai Thyssen.
L'exalcalde Pere Albó avisa que aquest pla desdibuixa el complex arquitectònic del monestir, a més d'alertar del cost del projecte. Per Albó s'hauria d'haver aconseguit la implicació d'altres administracions.
Jo conec que nosaltres va haver-hi un període que vam aconseguir seduir la Generalitat, explicar-li bé, i es van signar convenis... I nosaltres pensem que s'han de, una, que s'han de complir, dos, que necessitem un govern que sigui capaç també de seduir a les altres institucions.
Sant Feliu també posava fi a un llarg debat, el de l'aparcament, amb una proposta de pàrquing a la Corxera, a prop de l'estació d'autobusos. Aquest aparcament tindria lloc per 600 places i es traurà a concessió per 40 anys. D'aquesta manera, es volia enterrar definitivament la idea d'un pàrquing soterrat al passeig. Aquesta idea del passeig l'havia estat defensant el grup de Convergència, que va arribar a recollir firmes per convèncer el govern municipal. L'alcalde de Ganxó, Carles Motes, defensava el seu projecte d'aparcament.
O sigui, tenim la voluntat de que el pàrquing sigui una realitat i deixem d'una vegada per totes que Sant Feliu de Guíxols parli només de construcció d'un pàrquing a un lloc o un altre, sense que això hagi estat una realitat mai de la vida, per diferents motius. Jo crec que, bàsicament, per poc convenciment polític. Però nosaltres tenim la decisió ferma, l'equip de govern, de que el pàrquing es construeixi a la Corxera.
I el 2016 també hem viscut diversos processos participatius per decidir on destinar una part del pressupost del municipi.
En el cas de pobles com la Bisbal d'Empordà o Bellcaire ja han acabat els processos de participació, mentre que altres municipis com Begur tot just l'han iniciat a finals d'any. Santa Cristina d'Aro ha estat pionera i així ho explicava la regidora de Participació Ciutadana, Sònia Pujol.
Vam ser, Santa Cristina va ser pionera a nivell de Catalunya de fer, bueno, a nivell de Catalunya, a nivell estatal també, de fer pressupostos participatius. Vam guanyar el Premi de Qualitat Democràtica, Innovació Democràtica, no recordo exactament quin era el nom, però sí, la Generalitat ens va tenir en compte en anteriors legislatures, sí.
Una altra preocupació dels ajuntaments de la comarca ha estat l'ocupació il·legal de cases. A Santa Cristina s'han ocupat una vintena d'habitatges. En molts casos el tema s'enquista i els ocupants abusen dels protocols i causen molèsties als veïns. A la comarca també s'han detectat casos a Sant Antoni de Calonge. Mentrestant, a Sant Feliu, l'autoanomenat Col·lectiu Dignitat ocupava a finals de novembre un bloc de pisos al centre de la vila. Els activistes asseguraven que era l'única sortida que havien trobat per a les tres famílies, compostes per 6 adults i 10 menors, que no tenen recursos per pagar un lloguer. L'edifici és propietat del govern de la Generalitat, com a part de l'herència dels germans Enlló, que van aconseguir crear un gran grup d'hotels. Arran del cas, la Generalitat va demanar al consistori Ganxó que reallotgés les famílies que havien ocupat el bloc de pisos.
El 2016 a l'Empordà.
El 2016 també ha sigut un any en què hem dit adéu a diverses personalitats de l'Empordà. En aquest programa també volem tenir un record en aquest petit homenatge.
Pep Subirós.
Escriptor i filòsof. Va morir a Torroella als 69 anys. Es va forjar en l'antifranquisme i va ser professor de filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va dirigir les revistes Transición i El Viejo Topo i va ser assessor de Pasqual Maragall en el període en què era alcalde de Barcelona. També seria coordinador de cultura del Consistori barceloní. Va guanyar el Premi Josep Pla de Narrativa el 1996 per la novel·la Cita a Tombuctú.
Josep Vigues.
Empresari surer. Va encapçalar durant 50 anys l'empresa J. Vigues i des del 2000 era president honorífic de la societat, que actualment està dirigida pels seus fills i nets. Va ser tinent d'alcalde i jutge de pau de Palafrugell, a més de dirigir la delegació de la Creu Roja al municipi. Va tenir càrrecs a la patronal catalana dels empresaris surers a Ecorc, a la Mútua d'Accidents de Treball, la Cambra de Comerç de Palamós i el Rotary Club de Platja d'Aro.
Núria Munarriz.
Periodista. Va morir als 88 anys a Castelló de la Plana, ciutat en què va residir els últims anys de la seva vida. Figuerenca d'adopció, va dirigir el setmanari de l'Alt Empordà, en uns anys en què començava a publicar-se en català, i va ser directora a l'ombra de la revista Empordan. Va exercir de corresponsal a l'Empordà de La Vanguardia i l'agència EFE, entre altres mitjans de comunicació.
Lluís Cruanyes.
Restaurador. Va morir als 79 anys. Va arribar a tenir restaurants a Sant Feliu de Guíxols, Barcelona i Nova York, on durant els anys 70 i 80 va exportar la cuina tradicional baja empordanesa. Va ser un dels fundadors del col·lectiu Cuina de l'Empordanet. Cruanyes va rebre una estrella Michelin per l'icònic restaurant El Dorado Petit, que va ser reconegut com un dels millors restaurants d'Espanya.
Manuel Costapau.
Escriptor i editor. Va néixer a Garriguella el 1936. Compromès amb la llengua i la literatura catalanes, va treballar fins l'últim moment en la revisió de la seva última novel·la, Àfrica. També va conrear la poesia, l'assaig i el periodisme. Va ser director de l'edició catalana d'Alfaguara i director literari de Dima Edicions. Va fundar l'editorial Llibres de l'Índex i el 1995 va crear el segell Llibres del Segle, dedicat bàsicament a la poesia.
El resum del més destacat del 2016 al Baix Empordà. Tot un any condensat en 60 minuts amb David Parreño.
Doncs això és el que hem estat fent fins ara, aquest recorregut pel que ha donat de si el Baix Empordà el 2016. Per ser un 2016 en què 10 anys després de la demolició de les antenes de la platja de Pals, l'estat espanyol encara no ha trobat una sortida per les instal·lacions de Radio Liberty ni per l'antiga base militar Loran C. de l'Estartit. Precisament aquest és l'escenari del nou llibre de l'escriptor i periodista de la Bisbal, Xavi Sala, que aquest any ha guanyat el Premi Bertrana. Caldrà veure si el 2017 aclarirem el destí d'aquests vestigis de la Guerra Freda i també veurem si el 2017 serveix per tancar moltes de les polèmiques que hem estat explicant al llarg d'aquesta hora. Ha estat un treball coral en el que hi ha participat Toni Sellas, Sílvia Pedret, en Miquel 40, en Martí Seguer i tot l'equip d'informatius de Ràdio Bisbal format per en Manel Magrinyà, la Xènia Sala, en Roger Vidal i l'Anna Alabau. Podreu seguir, com sempre, tota l'actualitat de l'Empordà al supermatí de Ràdio Capital i també al web radiocapital.cat. Que tingueu un bon any nou!
Us hem ofert el resum del més destacat del 2016 al Baix Empordà, amb l'edició d'en David Parreño.